Fernando Molina, La Cuina de Fernando, Castelló, Javier Simón, Hotel Martín, Lumà, Andés, Ogorp, Balbina Cano, Casa Rabitas, Nules, Asier Manzanos, El Vasco, Villarreal, Emilio Miralles, Aldemilio, Villarreal i Carlos Gutiérrez, Casa Roque, Morella. Com a sumilier estaran presents en David Remolar, Ana García La Torre, José Vicente Martínez i Vicente Martínez. I ens anem ara cap a la capital, Castelló, que supera els 30 carrers reasfaltats amb una injecció econòmica de més d'1,2 milions d'euros.
L'impuls a l'asfaltat i repavimentació de carrers des de l'àrea de serveis públics dirigida pel regidor Rafa Simó s'ha traduït en una injecció econòmica d'1,2 milions en menys de 2 anys de govern. El programa de manteniment i les inversions financerament sostenibles han permès aconseguir els 32 carrers repavimentats en els 2 primers anys de legislatura. Unes actuacions, a més, que han seguit la política del govern d'arribar a tots els districtes. La partida ordinària de repavimentació i asfaltat de vials s'ha vist reforçada amb una inversió addicional de més de 500.000 d'euros a través dels pressupostos financerament sostenibles, que han permès impulsar la millora de 19 vials en els 6 districtes de la ciutat. Dins d'aquest paquet d'actuacions addicionals d'asfaltat s'han incorporat reivindicacions veïnals, traslladades a través de juntes de districte, com per exemple la remodelació del carrer Enginyer Ballester, el conegut popularment com a barri xinès, que a més de la repavimentació ha suposat remodelar les voreres després d'anys de reivindicacions. Quan els programes de manteniment han permès executar projectes tan significatius com el reasfaltat del camí Serradal. Aquest ha sigut el projecte de major envergadura que s'ha executat en el que portem de mandat, segons ha subratllat Simó, la qual s'ha reparat i amb aquesta actuació integral han donat resposta a les peticions ciutadanes. A més, han millorat la imatge de l'entorn i la seguretat vial.
Les millores en la pavimentació de carrers s'han estès a tots els districtes de la ciutat durant aquests 2 anys. Que aquest tipus d'obres s'incloguen dins d'una partida pressupostada ordinària no resta importància als projectes perquè endreçar els carrers i arreglar el paviment suposen una millora directa en la vida quotidiana dels ciutadans, segons destacava el regidor. Ens anem cap a la veïna Almassora, que cobrís els 50 llocs oferits en el mercat de la platja després de municipalitzar el servei.
L'Ajuntament d'Almassora ha aconseguit cobrir les 50 places per al muntatge de llocs en el mercat dominical de la platja després de recuperar la gestió del recinte. Amb el procés de gestió finalitzat i les places adjudicades, aquests 50 llocs de venda seran els encarregats de dinamitzar el recinte de compres de la platja tots els diumenges, des del 25 de juny fins al 17 de setembre. L'horari de venda anirà de les 8 fins a la 1 del migdia. D'aquesta manera, els comerciants no han de tramitar amb intermediaris i poden obtenir un benefici econòmic major, ja que la taxa correspon a la quantitat fixada per l'ordenança municipal. A més, els tècnics de comerç de l'Ajuntament han supervisat en tot moment la gestió i concessió dels llocs. L'equip de govern va cercar que, amb aquestes mesures, incentivar l'arribada de comerciants a un espai a l'aire lliure que consideren molt atractiu i amb una gran projecció per a la costa d'Almassora.
D'aquesta manera, els comerciants no han de tramitar amb intermediaris i poden obtenir un benefici econòmic major, ja que la taxa és la fixada a l'ordenança. A més, els tècnics de comerç de l'Ajuntament han supervisat en tot moment la gestió i concessió dels llocs. L'equip de govern va cercar amb aquestes mesures incentivar aquesta arribada i en aquest cas també el regidor de comerç d'Almassora, Santiago Agustí, ha destacat que la municipalització de la gestió del recinte complís amb la promesa de posar facilitats als comerciants perquè puguen exercir la seva funció en bones condicions i, d'altra banda, que el govern continua impulsant l'activitat en la platja d'Almassora i consoliden el recinte de compres de la costa com un espai d'oci en els matins de diumenge durant tot l'estiu. Parlem ara d'Onda. La conselleria recomana barrar les troballes de la sinagoga d'Onda fins la seva reorganització.
L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, ha informat sobre els últims avanços en les obres de la plaça de la sinagoga. L'Ajuntament ha adoptat una sèrie de mesures d'urgència, seguint amb les indicacions de la Direcció Territorial de Cultura i Patrimoni. després de l'aparició a la plaça d'una enorme construcció que podria correspondre a una cisterna monumental de grans dimensions, amb 16 pilars quadrats que subjectarien la coberta, encara que la gran escala d'accés i sobretot el tractament monumental d'aquesta sorgiren un possible ús diferent en moments previs i posteriors. La reforma de la plaça, que havia de realitzar-se després de les excavacions inicials, va quedar paralitzada per aquestes troballes arqueològiques. Després de rebre l'autorització de la Direcció Territorial de Cultura i Patrimoni, es van reprendre els treballs i es va haver d'ampliar el sector excavat per exhumar tot el gran edifici documentat a la plaça, impedint el tràfic de vehicles. També es va trobar un col·lector, el qual s'ha desviat per deixar tot el recinte excavat lliure d'instal·lacions i es reconstruirà la part del mur de la cisterna que havia estat destruït per passar el col·lector. Així mateix es realitzaran treballs de consolidació de la part superior dels murs de la cisterna per evitar la seva deterioració.
En aquesta línia, l'alcalde Ximo Huguet ha anunciat que una vegada es consolide, s'estudiarà la possibilitat de tancar la cisterna tal com ha aconsellat la conselleria després de procedir a la reurbanització de la plaça. Finalment, Huguet ha destacat que seguim treballant per a donar solucions ràpides i efectives als problemes que se'ns van plantejant després d'aquests descobriments, treballant juntament amb conselleria perquè els veïns puguen gaudir el més aviat possible d'una plaça totalment accessible i augmenti la qualitat del seu entorn urbà, a més de preservar les troballes que suposen un valor afegit com a recurs patrimonial i turístic de la ciutat. I ens quedem en aquest cas a Nules perquè també hi ha notícies respecte a un centre educatiu.
Doncs sí, perquè l'alcalde de Nules, David García, anunciava l'inici de les obres, de la recepció de les obres del col·legi Pedro Alcázar de Nules. Una bona notícia per la qual es donava la enhorabona a l'Ajuntament i a la Conselleria.
En el dia d'avui hem aconseguit que la Conselleria faci ja la recepció de les obres de construcció del nou col·legi Pedro Alcázar en Nules, i la veritat que pues, l'equip de govern ens felicitem per aquest fet, que era una de les qüestions que es van comprometre a ser al màxim en aquesta legislatura. Es va dir al principi de curs que durant aquest curs recibiria l'obra, i això ha sigut, la veritat, que una alegria perquè hem estat ben instal·lacions i són pues, molt completes, i que de segur que sobretot els xiquets d'infantil podran gaudir de les millors instal·lacions escolars en tota Nules. Per la nostra part, pues, agrair a tota la comunitat educativa la paciència que han tingut durant aquests anys i, sobretot, pues, demanar disculpes, no?, a tots els xiquets que durant tota una generació han tingut que estar escolaritzats en barracons.
Canviem d'assumpte, ens quedem ja a la localitat. Repassem en primer lloc les notícies del cap de setmana. Classes, tallers i exhibicions tornen a Vila-real al quart Festival Internacional Sou Capoeira Brasil.
El quart Festival Internacional Sou Capoeira Brasil, organitzat per l'associació ACAP Grup Capoeira Brasil i patrocinat per les regidories de Joventut i Esports i Salut, congregarà del 15 al 18 de juny a Vila-real alguns dels noms més destacats del panorama internacional de capoeira. El certamen consta de tallers i classes magistrals per part dels mestres i professors convidats a l'esdeveniment, que estaran oberts al públic, a més d'una ronda d'exhibició de capoeira el divendres en la plaça enfront de l'Estadi de la Ceràmica, a les 8 de la vesprada, i el dissabte a la mateixa hora a la plaça Major, sense oblidar el canvi de corda dels alumnes, que tindrà lloc el diumenge d'11 a 2 del migdia en el poliesportiu del col·legi Pius 12. El mateix recinte acollirà també diversos cursos el dissabte, de 10 a 2 i de 4 a 7:40. Per a tots dos dies, l'accés al poliesportiu serà gratuït. Els cursos també tindran lloc el dijous de 6 a 9 a l'Espai Jove, i el divendres la plaça enfront de l'Estadi de la Ceràmica també serà escenari de nous tallers oberts al públic a partir de les 7 de la vesprada.
Enguany, com a mestres i professors convidats, acudiran a Vila-real el mestre fundador del grup Capoeira Brasil i president de la Federació Mundial de Capoeira, Paulao Ceará, arribat des d'Hongria, el mestre fundador del grup Capoeira Brasil i actor reconegut a Hollywood, el brasiler Boneco, el mestre Capu des de Barcelona, format Sarope, formando Pitbull, formando Anemdo, i el professor Piqueño, tots de Brasil, als quals se suma el professor Bailarino de Polònia, així com el professor Fumé i instructor africà, tots dos de Barcelona, i l'instructor Superhomem de Brasil. I parlem ara del Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real que participa en l'elaboració de la nova llei d'infància i adolescència.
5 representants del Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real es desplacen a Piles per a participar en una jornada de treball per a l'elaboració de la nova llei d'infància i adolescència que està preparant el Consell, on presentarà i compartirà les seues propostes davant d'altres representants de consells infantils de tota la Comunitat Valenciana. La nova llei d'infància i adolescència de la Comunitat Valenciana tracta els drets, deures i sistemes de protecció dels menors i per a la seva redacció la Generalitat ha sol·licitat la participació dels consells d'infància perquè aporten la seva visió i propostes a una llei que els hi afecta directament. La regidora de Participació Ciutadana, Gemma Gil, ha explicat que el Consell de Vila-real ha preparat ja les seues propostes en tallers celebrats durant els mesos d'abril i maig i assenyala que mitjançant tècniques participatives es van presentar propostes per a la millora de la participació infantil, el dret a l'educació, el dret a l'oci i la cultura, el dret a la salut i el benestar ambiental o altres com, per exemple, el dret a que els adults actuals miren per assegurar el benestar futur dels menors.
El Consell de Xiquetes i Xiquets de Vila-real tancarà el seu període de sessions anuals el dia 15 de juny a la sala de plens de l'Ajuntament, on presentaran davant les autoritats les conclusions a les que s'arriba en aquesta trobada de Piles, així com el llistat de propostes que han elaborat de manera participativa per a millorar la ciutat. I parlem ara del bus gratuït Altermet que arranca motors per a connectar la ciutat al paratge i suma per primera vegada un enllaç al club de tenis.
L'autobús gratuït Altermet torna a prestar servei la setmana que ve, amb importants novetats en el seu recorregut. Per a connectar la ciutat amb els principals punts d'activitat durant l'estiu, el bus completament gratuït circularà des d'aquest 15 de juny fins al 15 de setembre i a les habituals parades en el seu recorregut fins al Termet sumarà 4 connexions diàries amb el club de tenis. L'autobús connectarà la ciutat amb el Termet en un recorregut circular tots els dies de la setmana de 10 del matí a 10 de la nit, horari que s'ampliarà els dijous fins a la mitjanit per a facilitar que els vilarealencs puguen gaudir de les sessions de cinema d'estiu. Les parades es mantenen, com en anteriors edicions, a l'Avinguda Riuebres, Lluïsos, la Bàscula, enfront del Col·legi Carmelites, a l'Ermita i davant del cementeri. De retorn a la ciutat, en un itinerari d'uns 25 minuts aproximadament. A aquestes parades se sumarà un enllaç amb el club de tennis a les 11, 1 i mitja, 4 i 8 de la vesprada. D'aquesta manera, els vilarealencs i visitants podran desplaçar-se còmodament tant fins al club de tennis, amb el qual l'Ajuntament manté un acord d'ús de la piscina, com fins al Termet, per a gaudir del paratge i de les activitats que s'organitzen durant tot l'estiu, la piscina del Termet o l'entorn del Millars.
El regidor de Proximitat, Diego Vila, ha comentat que durant l'estiu Vila-real trasllada l'activitat al paratge de la Mare de Déu de Gràcia i per això des de fa 6 anys es posa a disposició de la ciutadania un servei de bus gratuït que connecta la ciutat amb el Termet de forma sostenible i còmoda. Enguany, diu Vila, a més seguim avançant en mobilitat i sumem un altre punt neuràlgic d'activitat a l'estiu com és el club de tenis. I ens quedem ja amb l'actualitat d'aquest matí a l'Ajuntament. En aquest cas ha comparegut la regidora d'Esports i Salut, Sílvia Gómez, acompanyada per Juanjo Nares i José Palomares, organitzadors junt al consistori del primer torneig Ciutat de Vila-real de fisioculturisme i fitness que arribarà aquest cap de setmana a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. En aquest cas han destacat els responsables de l'organització que es tracta d'un torneig regional que inclou la Comunitat Valenciana i també Múrcia i que per ara, tot i que les inscripcions no s'han tancat, compta amb 30 participants.
Porque no me quedaba claro, el campeonato regional es la comunidad autónoma más Murcia, se unen así para poder hacer lo que es el campeonato. En principio tenemos ya 30 participantes, 30 competidores,
¿no? Y no están cerradas las listas, no, efectivamente, las listas se cerrarán a partir del jueves por la noche, que ya será el último día para la inscripción de competidores. Se ha anunciado que hay una serie de premios, puesto que hay dos empresas de suplementación que dan premios bastante importantes, como es Vitobes y es FSN, y la verdad es que hemos colgado también la web, sale la web de la Federación Territorial, tanto como la web de la Federación Nacional. Por tanto, nosotros creemos que el número de participantes va a ser bastante importante a partir de que también se ha puesto pues, una serie de premios importantes en cuanto al tema de suplementación para los competidores.
Els organitzadors també han explicat les diferents categories en les quals s'organitzarà aquest primer torneig Ciutat de Vila-real.
Mira, en categories tenim categoria de bikini, que se compone de tres talles, talla baja, talla media, talla alta. Categoria de men short, també és lo mismo, talla baja, talla media, talla alta. Categoria de men físic, que és la més abundante, ara últimament les ha dado por la estètica, no? Más que lo que és el tema de culturisme, más que el desarrollo. Y ahí también hay tres tallas, talla baja, talla media y talla alta. Después tenemos el tema de culturismo, y en el tema de culturismo ya entran pues junior, senior y ya entramos también los máster, también tenemos derecho, ¿no? Los mayorcitos.
Un esdeveniment que tindrà lloc a l'auditori, que és dissabte de matí, el dia 17 de juny, així que ja saben, si volen participar o veure aquesta competició esportiva poden acudir amb entrada amb un preu mòdic. També tanquem així l'actualitat provincial i local, perquè ara anem a conèixer com ha anat aquest cap de setmana d'activitat amb la gent de Joventut Antoniana i els actes que encara romanen per aquests dies. Fem una pausa, de seguida més convidats.
Activadas las ganas de hacer deporte, De Caldón presenta Play Everywhere para que descubras nuevos deportes con su especial bajada de precios en productos estrella. Set de bádminton 7,99€, portería de fútbol 17,99€, máscara de snorkel 29,99€ y además topo braguita Keyshot por 3,99€ la pieza. Equípate hasta el 29 de junio al mejor precio en De Caldón Onda y De Caldón Castellón. Bajamos los precios para siempre.
El Conservatori Professional de Música Mestre Goterris obre el termini de noves inscripcions per al nou curs, per a xiquets i xiquetes. Si el que vols és aprendre ballet amb professors qualificats, pots vindre a partir del 23 de maig de 5:30 a 8 a la Casa dels Mundina a inscriure't. Si el que t'interessa és aprendre música amb tot tipus d'instruments i tens entre 5 i 7 anys, el termini és del 7 al 9 de juny al Conservatori. Vine al Conservatori Mestre Goterris i aconsegueix el teu títol.
En McDonald's Villarreal queremos celebrar contigo nuestro quinto aniversario. Ahora con tu McMenú grande te regalamos un bolígrafo muy especial hasta fin de existencias. Ven a McDonald's Villarreal, queremos seguir cumpliendo años contigo.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras.
Y lo van a demostrar en la Ciudad Deportiva Municipal, en la segunda edición de la Girls Cup con Pino Sport Elite. Equipos de la Liga Iberdrola como el Español, el Zaragoza, el Levante o el Valencia. Además, el Villarreal, el Racing de Onda, la Juventud Almasora y el Onda no quieren perderse esta nueva edición de la Girls Cup. Del 22 al 25 de junio, no te pierdas el fútbol femenino en estado puro.
Jardinería Gil, bajo la gerencia de Miguel Folguiral, te ofrece servicios de diseño y mantenimiento de jardines a empresas y particulares. Sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Llame al 690-230-834.
Una 24, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja ho havíem comentat abans d'aquesta pausa, anem a parlar amb la gent de Joventut Antoniana. En aquest cas tenim a la presidenta Carmen Maria Folk. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal el cap de setmana? S'ha pogut descansar perquè ha estat el cap de setmana, diguem, intens, no? De la festivitat anual.
Sí, era el punt central de la nostra festivitat i la veritat que sí, ja hem descansat una miqueta, ja hem agarrat forces per aquesta recta final.
A més, comentar que enguany era especial, no? Tenint en compte que ja vos apropeu al centenari, no? Aquesta arribada a la Basílica, per exemple, del patró.
Sí, enguany hem començat l'inici d'aquest centenari que celebrarem per tot l'any que ve en el 2018, perquè és l'any dels 100 anys de joventut antoniana i, com bé dius, vam acabar la processó en la Basílica de Sant Pasqual.
La gent, no, que de normal participa amb vosaltres, com ho va veure, no? Suposem que ho acceptaria de bon grau, però quins comentaris vau escoltar?
Bueno, la gent ho veia una miqueta estrany, clar, era la primera vegada que Sant Antoni anava a la Basílica de Sant Pasqual i la gent ho veia una miqueta estrany, com que no ho acabava de veure. I la veritat que després van ser moltes les felicitacions de tots els antonians que ens van acompanyar ahir, i la veritat que molt contents.
Uh-huh, perquè tot i que diguem és demà, no, Sant Antoni de Pàdua, la festa gran, tenint en compte que és diumenge, no, la vau fer ahir.
Sí, demà també tenim la celebració també important en honor al nostre patró, on també se beneiran els panets i s'imposaran les medalles als nous antonians, demà a les 7:30, però ahir va ser el dia on totes les associacions i congregacions i la corporació municipal es va acompanyar en aquest dia important.
Uh-huh, i un dia important al qual li seguís avui, no, ja que torna a acabar a casa.
Sí, vam estar parlant a veure com ho fèiem aquest acte novedós de la processó i vam decidir que estiguera Sant Antoni un dia en la Basílica de Sant Pasqual i uh-huh. Ja aquesta nit a les 8 farem la processó de retorn.
Així que si alguna persona ho veu, no, diran, ui, un dilluns per què tanque, no, algun carrer, que ho sàpien, que és que està tornant a casa, Sant Antoni.
Sí, aquesta vespre a partir de les 8 eixirem des de la Basílica de Sant Pasqual i anirem per la plaça Sant Pasqual, el Raval uh-huh. de Sant Pasqual, carrer Major Sant Domènec, fins, bueno, el Raval del Carme, fins a plegar a la parròquia.
Uh-huh. I si no, que més o menys recte, no? Que la gent també ho sàpia, per si se'l vol afegir, no, en algun punt.
Clar, si qualsevol persona que quan acabi de treballar o qualsevol cosa puga després acompanyar-nos.
Uh-huh. Havies comentat també demà el dia gran, el dia de Sant Antoni de Pàdua, on, per exemple, aquesta vestició de medalles, quanta gent sumeu en guany a Joventut Antoniana?
Pues crec que superem el 20 persones seran les que vestiran demà la medalla de Sant Antoni de Pàdua, de Sant Antoni, i ja serem quasi el 1.940 persones, vora els associats, comptant aquestes noves persones que demà vestiran la medalla.
Una xifra, no sabem si altres anys s'ha superat, no? El global, no? La de vestició, aquestes 1.900 és la primera vegada que s'arriba o depèn...
No, ja fa uns anys que estem rodant aquest número, també hi ha gent que es dona de baixa per defunció o qualsevol altre motiu, entonces sempre estem rodant els 1.900 i enguany, pues, serem, de cara a l'any que ve ja serem els 1.940 associats.
Uh-huh. Igual no, amb el centenari s'anim algú i arribeu als 2.000, no sabeu si és un objectiu que vos heu marcat.
No, la veritat que no mos han marcat aquest objectiu, però bueno, seria motiu d'alegria que aplegar aquest número.
Uh-huh, que sempre no les xifres redones com que fan més goig. Aquesta activitat, la de demà, serà a partir de les 7:30, no? Que també la gent suposem que ja ho tindrà claríssim, no?
Sí, demà a partir de les 7:30 en la parròquia dels Pares Franciscans serà aquesta missa eucarística que presidirà el nostre provincial, el padre Juan Carlos Moya, uh-huh. I estarà acompanyant-nos amb la celebració i la benedicció dels panets i la posterior benedicció i imposició de medalles.
Uh-huh. Això serà demà, tot i que diguem la programació d'aquestes festes anuals es tanca dimecres, no? També recordant a la gent que ja no està.
Sí, la veritat que també és important aquesta missa del dimecres, ja que aquesta és gent que ha estat treballant per Joventut Antoniana i que ara ja no estan nosaltres, uh-huh. I també és una manera de reconèixer-los la feina que han fet.
Això serà també a les 7:30, no?
Sí, el dimecres 7:30.
Què suposen aquestes festes per a la gent de Joventut Antoniana?
Bueno, suposa un punt de formació en la fe, que també com a associació cristiana tenim el dret i l'obligació de viure aquesta festivitat, i la veritat que estem molt contents de que siga Sant Antoni el nostre patró, ja que ell també es donava als pobres com nosaltres ens donem cada setmana.
Uh-huh, perquè en aquest cas no ens podem oblidar, no, de que si alguna cosa se li coneix a Joventut Antoniana és la seva tasca, com bé deies, per la gent que menys té. Òbviament està la cavalcada dels Reis, però setmanalment molta, no, la gent que continueu atenent.
Sí, la veritat que, com tu bé comentaves, molta gent ens coneix per la cavalcada de Reis, però la tasca principal de la Joventut Antoniana, i que sempre estarem ahí al peu del canyó, és la de l'ajuda als més necessitats de la parròquia de Sant Francesc. I l'any passat van ser 88 famílies les que vam atendre. Ara en l'actualitat ne tenim a 62, que cada setmana anem visitant periòdicament.
Quin tipus d'ajuda és la que més continua reclamant, no? Demanant la gent?
Bueno, la gent ens demana l'ajuda d'aliments, però amb aquesta ajuda d'aliments també va unida a l'acompanyament, a l'escolta i a l'estar al costat d'aquestes famílies per a que puguen eixir d'una difícil situació econòmicament i que moltes vegades també és personal, ja que tenen una situació molt difícil i s'adjunta tot en aquests casos.
Noteu una millora, has comentat, no, les famílies que teniu l'any passat, les que continuen anant setmanalment, noteu una milloria en l'economia o igual n'hi ha menys famílies perquè tornen, no, als seus països d'origen?
Bueno, sí, n'hi ha gent que torna als seus països d'origen, però sí que pareix que el que és el mercat laboral comença a menjar-se una miqueta. És alguna gent que ve i ens diu que han trobat feina, doncs per a nosaltres això és una alegria molt gran i una felicitat de que potser portes 3 o 4 anys ajudant aquesta família i de moment ja pues, tenen uns ingressos econòmics en casa i ja se valen per ells mateixos. Entonces, és aquesta gent que també te dona les ganes de continuar i és un moment molt bonic i que ara pareix que torna a menjar-se així.
Així que veieu, no, que moltes vegades diu, no, és que si s'ajuda una persona no es mourà, no? Òbviament una persona vol estar activa, suposem, no, i buscar feina no sempre és fàcil, però que en aquest cas sí que comproveu, no, que la gent es mou tot i que puguen rebre ajudes com la de Joventut Antoniana.
Clar, sí, a veure, la nostra ajuda també és una ajuda simbòlica. Nosaltres en la quantitat d'aliments i que donem, tampoc els servim el 100% de les menjades. També tenim que tenir en compte que aquesta gent intenta menjar-se i que nosaltres també en l'escola de família intentem apoyar-los en aquests casos.
Clar, perquè a banda, no, activitats que realitzeu complementàries, no només les visites setmanals, sinó altres per a que ells també guanyen en autonomia.
Sí, com bé comentava, en l'escola de família aquest any hem tingut 3 cursos, que era el curs de castellà per a les dones i homes que no saben l'idioma, que venen així, i per ajudar-los també a que coneguin l'idioma i així poder formar-se després per a poder tenir una ocupació. I després també teníem el curs de ludoteca, on les professores, pues, a banda de fer els deures i el repàs, pues, també ajudaven a xiquets a tindre un moment de la setmana on pogueren jugar i gaudir tots junts. I també teníem un curs de competències on ens ajudaven també en l'economia domèstica i una miqueta també, pues, a repartir-se els diners que entraven en la vivenda per a poder estar en casa.
I sí que veiem que és una ajuda, suposem, més global, no?, i coordinada per a que intentar que els recursos que hi ha, no?, que arriben a tots i no és solap, no?, que un tinga doble i un altre se quede sense.
Clar, sí, nosaltres també estem en treball en red en totes les associacions i entitats del poble, així com també en serveis socials, per a que no es dupliqui cap ajuda i que tot el món pugui tindre aquesta ajuda quan la necessite.
I també, no?, que els comptes estan clars, heu publicat, no?, ara tenim el llibre, no?, amb el llibre que heu editat a motiu de la festivitat, i també ahir podem veure les despeses per a que no hi hagi cap dubte d'on van els diners, on no van, no? Ahir està tot clar.
Sí, ens agrada la transparència, per això ja fa, bueno, des de sempre publiquem els comptes per a que tots aquells antonians i tota la gent que vulgui saber on i com van els diners ho pugui veure en la nostra memòria i en el nostre programa.
Per ara, més o menys, amb aquests diners cobriu o necessitaríeu alguna aportació més, o més o menys aneu bé?
Tota pedra sempre
fa paret, no?
Sempre fa paret, entonces qualsevol persona que vulgui fer un donatiu o que a lo millor no puga econòmicament i vulgui ajudar-nos amb la seva tasca pot apropar-se qualsevol dimarts i ajudar-nos.
Quin tipus de tasques, no? Per si alguna persona diu, bueno, jo és que no sé si el meu perfil, diguem, aprofita, no?, per així dir-ho, per a la tasca de Joventut Antoniana.
Bueno, no n'hi ha cap perfil en concret, és qualsevol persona que vulga pot vindre i apropar-se, i qualsevol tipus de feina que fem no se necessiten requeriments específics per a acompanyar aquestes famílies en una situació vulnerable i poder donar-los el suport que necessiten.
Així que els voluntaris, no?, que moltes vegades fan falta, perquè la gent, com que la implicació, no?, faltaria este passet més.
Sí, la veritat que ara comptem en voluntaris, però és molta gent la que és jubilada o que està treballant, més que estudiants, que sí que també són voluntaris, però a lo millor estar estudiant fora o és més difícil, però sí que comptem amb molts voluntaris que a lo millor jubilats o que ja tenen una feina ja més clara, més establerta, la que estan ajudant-nos, i la veritat que donar les gràcies a tota aquesta gent que setmanalment ve i ens ajuda.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem, però sí que ja per últim recordar, si vols, Carme Maria, aquestes activitats previstes per a que la gent puga participar i acomiadar, no?, la festivitat de Sant Antoni.
Pues sí, ens veiem aquesta vesprada a partir de les 7:30, per a les 8 començarem la processó de retorn de la imatge a la parròquia dels franciscans, i demà a partir de les 7:30 en la missa en honor a Sant Antoni de Pàdua, així com el dimecres dia 14 en la missa dels difunts.
Doncs Carmen Maria, com sempre, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquesta activitat que realitzeu i acabar de passar unes bones festes.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres fem una pausa mínima, de seguida més, convidats a la 92.2.
Al gastrobar me van a clavar. No m'agrada el que... En el sopar minimalista menjaré amb la vista. No, tampoc. Ja ho tinc. Demanar a Esther sempre és un plaer. Catering Esther, més de 30 anys d'experiència. 964-831-903.
Conoce los sabores latinos en Cafetería Yupatinka Perú. Ven a probar y disfruta de las empanadillas típicas del país. Todos los jueves, viernes y sábados degusta la comida peruana en Yupatinka Perú. Cualquier consulta o reserva, llama al 964-05-3426. Cafetería Yupatinka Perú. Encuéntrala en calle Ermita 68 de Villarreal.
Segona ruta de la tapa a les Alqueries. Fins el 18 de juny, amb 16 creacions gastronòmiques diferents i úniques per a que gaudisques de nous sabors. Anima't a passar un dia diferent i convertir-te en crític de cuina votant a la millor tapa. Recorda, fins al 18 de juny, segona ruta de la tapa de les Alqueries. No pots faltar. Ajuntament de les Alqueries, Regidoria de Comerç. Més informació en www.lesalqueries.es.
Bufete Santiago Albiol Abogados, experiencia de más de 20 años, especialistas en derecho penal, civil, laboral y administrativo. Despachos en Villarreal y Castellón. Pida cita en el 964-53-3820. Santiago Albiol Abogados.
Arribats quasi que a l'estiu, és moltíssima la gent que opta per eixir des de l'aeroport de Castelló o per arribar a l'aeroport de Castelló per a fer els seus viatges amb Aerocas. Què millor que conèixer de primera mà més xifres i moltíssimes més coses sobre Aerocas que de la mà del director general, Joan Serafí Bernat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
El primer que volíem preguntar-li, quants passatgers han passat ja per aquest aeroport durant el que portem d'any, vamos, aquest mig any?
Aquest mig any hem passat fins al 31 de maig 57.690 viatgers. Aquesta xifra quasi duplica la que vam tindre en el 2016 en els primers 5 mesos de l'any.
Està molt bé, aleshores,
sí,
no?
Està molt
bé. És un increment que se va fent progressivament.
Estem contents de l'evolució del nombre de passatgers mensuals. Este mes de maig hem tingut un màxim que serà històric, perquè als vols regulars s'ha afegit l'operació dels charters dels que venen els austríacs. Hem tingut 4 avions a la setmana durant tot el mes, i aquesta operació encara durarà fins al dia 13 de juny.
O sigui que ara mateixa, des de fa unes setmanes, estan arribant austríacs ací a Castelló.
Sí, i a més és molt interessant perquè són tot turistes que venen a passar una setmana en la província. Això té un impacte econòmic molt significatiu.
Això des de quan porta realitzant-se? Des de quan s'ha obert el mercat cap a Àustria?
Pues les operacions són llargues i complexes, però s'han materialitzat el dia 1 de maig, van començar durant tot el mes de maig i primera meitat de juny, pues estos 4 vols setmanals. Això seran algo més de 4.000 turistes que passaran una setmana al nostre territori.
Ja s'ha obert d'aquest mercat per als austríacs. També hem pogut llegir que s'estaven buscant nous destins com Finlàndia, per exemple.
Sí, missions comercials de la mà de l'Agència Valenciana de Turisme, també de EDEIS, i de manera conjunta amb els empresaris, en una iniciativa empresarial d'Introducing Castellón, se fan missions comercials i l'última ha sigut als països nòrdics, però bueno, ja abans se n'han fet en França, Alemanya, Polònia, de manera immediata se farà una altra visita per promocionar estos territoris en Polònia, aprofitant que a finals d'octubre s'obrirà una nova línia regular en Poznań.
Ah.
Una ciutat de Polònia, la cinquena ciutat de Polònia, que és una ciutat de fires, universitària, històrica, cultural i ben bonica, que segur que molts anirem a parlar.
Doncs espere que sí, l'opció està ahí, no? Almenys sí. És que lo important és que aneu donant més opcions, no? Que l'aeroport vagi ampliant el ventall de possibilitats.
Efectivament, en eixa línia estem treballant.
I a banda de Polònia, n'hi ha en ment algun altre destí d'aquestos que us agradaria conquerir?
Bueno, a veure, els objectius són continuar treballant en el Regne Unit, intentar ampliar, si fos possible, alguna connexió amb Europa de l'Est. Ah. Estem treballant en el tema d'Alemanya, els països nòrdics, com hem dit, i per altra banda, el president Ximo Puig va anunciar la seva aposta per connectar-ne el Castelló amb un hub. S'està treballant en aquesta direcció. Tots són molt d'esforç, molt de treball, especialment d'ells. El seu director, Alexander, està, bueno, pues es passa mitja vida tombant cap ací, cap allà, per tindre més destinacions. El tema és complex, però a poc anem tenint algun èxit.
Quin és el perfil de turistes que viatja cap a Castelló? Estàvem parlant dels austríacs, però m'imagino que, bueno, franja d'edat, un poc saber nivell socioeconòmic...
És molt variat sí. En funció del lloc d'origen. Els ciutadans que venen dels països de l'est són, alguns són turistes, però la immensa majoria són persones que o tenen ací, o són ells mateixes, són persones que s'han desplaçat, són migrants econòmics que han vingut d'ací, o són famílies que venen a visitar-los, s'intercanvien estos contactes. Després, sobretot els britànics, sí que n'hi ha un percentatge molt elevat de ciutadans que venen ací a fer turisme i d'ells una immensa majoria són els que tenen ací segones residències o familiars o amics que tenen en la zona d'Alcossebre, de Peníscola, tenen ells mateixos residències pròpies o venen a llogar uns apartaments.
I continua sent, imagine, no, que un dels motius claus és sol i platja, no?
Per a aquests turistes, sí, en el cas dels austríacs és un altre perfil, això és una campanya que n'hi ha en Àustria de persones majors de 50 anys, no hi ha 65 ni 55, sinó majors de 50 anys, que tenen una situació econòmica pues, suficient com per a permetre's fer setmanes fer-les fora del país. L'autobús de l'Inserso en Àustria és avió.
Ah, no està mal. Que sí, els ho diguin els d'ací, no? Que a veure què farien.
Sí, seria magnífic, no? Que els espanyols ja d'edats jubilats o pròxims, sí, pues pogueren de manera massiva no només fer una excursió en un autobús un dia, sinó fer estos viatges a l'estranger.
Tot és proposar-ho, eh?
Bueno, claro, poc a poc, el dia que tinguem s'eleve la renta per càpita i l'estat del benestar se consolide, pues serà possible, segur que sí.
Així és.
Sí.
Bueno, hem de dir que bueno, buscant informació sobre l'aeroport de Castelló, poques crítiques hem trobat perquè respecte a servei, respecte a conforme l'únic que diuen és que el transport,
sí,
una vegada arribat la persona a l'aeroport de Castelló, si no se reservava, no n'hi havia un transport públic habitual que te poguera portar als llocs. Aquesta és la crítica que hem trobat més massiva, podem dir.
Anem a veure, la qüestió és que no hi ha una línia regular. Les línies regulars són unes concessions que tenen uns processos complexes i no tenim una línia regular que porte al passatger quan arriba al nostre aeroport cap a les ciutats. El que sí que hi ha és un servei d'autobús, però s'ha de contractar abans.
Molt bé.
Per tant, això és la limitació. Però, per altra banda, A més d'esta possibilitat de transport públic, pues, està l'opció de llogar cotxes. N'hi ha dos empreses de rentacar i també està, com no, el servei de taxi. Okay. Que les opcions són amples, però sí. Òbviament un dels objectius seria poder tindre una línia regular com en altres aeroports i a més sí. Consolidar i se té. Però bueno,
poc. Tot siguen això les crítiques, no? Que al cap i a la fi...
No, estem satisfeits perquè pensem que estem en la línia d'una remuntada sí. Reputacional important. Sí.
Que poquet a poquet jo crec que se sí. Va la gent oblidant una miqueta del passat i si van volant amb l'aeroport de Castelló van veient que els serveis són adequats i són eficients. Per cert, quins són els destins més sol·licitats per les persones que viatgen des de l'aeroport?
Pues a les línies que tenim, els llocs on van, perquè l'ocupació que tenim en estos moments, bueno, en estos moments anem a Londres, Bristol, Sofia i Bucarest i Poznan, que ficarem en marxa a finals d'octubre. La gent voldrien anar a moltes més destinacions, yeah. Però no és simple, diguem, els nostres interessos, els mercats prioritaris, els he comentat abans, en aquesta línia estem treballant i ojalà poguem satisfer totes les peticions individuals que a mi personalment m'arriben i a totes les persones que estem involucrades en la gestió de l'aeroport ens arriben, perquè tot el món que es veu es diu, a veure el dia que fiqueu la destinació, perquè tinc el xiquet, tinc la filla, jo viatge molt per motius de treball així o allà, entonces les peticions són moltes, però l'objectiu que ens plantegem és anar augmentant progressivament el nombre de destinacions.
Molt bé, que està clar sí. Que la gent de la província, pues, evidentment, si té un aeroport ben a prop, vol aprofitar-lo, clar, al màxim.
Efectivament, ho aconseguim com és un servei públic i, per tant, ha d'estar al servei de la societat que l'ha construït i que el suporta.
Se nota que arriba l'estiu i augmenta el nombre de reserves?
L'ocupació que tenim sol ser sempre molt alta. En l'estiu n'hi ha un poc més, però com que no tenim més que la destinació de Bristol, que funciona 7 mesos a l'estiu i 5 a l'hivern que està tancat, nosaltres tenim unes xifres que la fluctuació anual no és tan forta com aquells aeroports que estan orientats cap al turisme i que els mesos centrals tenen moltíssima gent, però després a desembre, gener, febrer, pues, quasi no tenen moviment. Nosaltres tenim unes xifres més regulars al llarg de l'any.
Bé, aleshores, si algú s'està pensant viatjar, per exemple, a Bristol o algun dels altres destins que té l'aeroport sí. De Castelló, està a temps.
Efectivament.
Doncs perfecte, de meravella. Bueno, jo crec que hem repassat una miqueta totes aquestes xifres i poquet a poquet pues, s'anirà ampliant, s'anirà a més en els destins, que és algo que evidentment pues, la gent de la província sol·licita.
Sí.
Director general d'Aerocas, Joan Serafí, moltíssimes gràcies.
Pues moltíssimes gràcies. Me permets sí. Que digui una cosa?
Diguem.
Estem molt satisfets aquests dies perquè estem a punt d'inaugurar una sala d'exposicions, la sala 30, vinculada a l'aeroport, al Museu de Vilafamés.
Mm-hmm.
Farem la inauguració el dia 30 a les 7:30 de la vesprada. Convidem a tots els que vulguin vindre a veure-ho i estarà durant mig any en horari d'avions. Moltes gràcies.
Certes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Pingüinis, tu tienda de moda infantil de 0 a 16 años, te ofrece las mejores marcas nacionales e internacionales para que tus hijos vistan a la última. Y ahora con los mejores descuentos, no los dejes pasar. Pingüinis, calle San Miquel 15 de Villarreal o encuéntranos en Facebook. Pingüinis, moda infantil.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Tornem a parlar aquesta setmana amb la gent d'Efecte de Vila-real. Ja saben, són molt actius. En aquest cas, continua un projecte, segurament un dels més ambiciosos dels que han engegat a banda del propi inici d'Efecte. En aquest cas, la plataforma per al comerç online, una plataforma que es va explicar, no? Seria una espècie d'Amazon Vila-realenc. Per això tenim així el responsable d'Efecte, Miquel Ortells. Molt bon dia.
Molt bon dia, Seila.
No, més o menys així a la descripció, una espècie d'Amazon local.
Sí, efectivament, pa entendremos és una... Mos valdria. Mm-hmm. Bueno, lo que pretenem és fer un marketplace, un lloc d'encontre, no? D'entre consumidors i comerciants, online. En aquest cas, volem que el comerç s'active molt, se posi molt en les noves tecnologies, que es passen al món de l'e-commerce, que és el futur més immediat. I, bueno, anem a intentar oferir-los les ferramentes que creiem que poden necessitar, acompanyat sempre de la formació, que creiem que és absolutament imprescindible.
I per això, no, després d'un procés de reunions, no, a veure qui es ficava, qui no es ficava, arriba ja la formació, teniu, ens has comentat, tres grups també, suposem, no, tenint en compte cada persona els coneixements que ja tinga d'internet, amb diferents nivells.
Sí, ens ha costat un poc arribar fins ací, però bé,
ho hem
aconseguit. Bé, sí, com bé dius, els grups estan organitzats per nivells, de manera que la formació que anem a donar, encara que la temàtica siga per a tots la mateixa, anem a intentar que tots la puguen aprofitar al màxim, que gent que té un nivell avançat no tinga que estar perdent hores en coses molt senzilles, i gent que necessita invertir hores en coses molt senzilles no perga hores de classe perquè li passa absolutament per alt. Ho hem intentat fer així per a poder ajustar al màxim les hores de la formació, que bé, després d'aquesta formació que acaba la primera setmana de juliol, seguirem fent tallers amb una periodicitat mensual aproximadament per a reforçar els aspectes que creguem convenients, i bé, i per a intentar posar-nos en marxa en setembre, com teníem plantejat.
A l'inici de curs, no?, que seria una bona data, en aquest cas més o menys quins seran els continguts, no?, tenint en compte que, com bé has explicat, hi haurà diferents nivells, però més o menys quins seran els conceptes que s'abordaran.
Bé, avui, per exemple, aquesta setmana és una classe, la primera és més conceptual, no?, de diferents termes, doncs, com és el SEO, com se treballa, el SEM, el social media marketing, cosetes així un poc més per damunt, avui. Després tenim alguns dies de normativa, i normativa per al e-commerce, que té les seues cosetes també. Després donem algunes redes socials molt concretes, es dediquem algun dia complet perquè creiem que són molt importants i que s'han de treballar molt. N'hi ha dies de temes de fotografia del producte, com tractar les descripcions del producte per a que ens ajudi a posicionar-lo bé, que Google ho entenga, i bueno, cosetes diverses, totes en aquesta línia.
Has comentat que arrenqueu avui mateix, no?, però hi haurà, direm, tres torns o tres grups, no?, de participants.
Sí, hi ha tres grups. Un que comença avui, que crec, si no m'equivoco, que és la classe d'aproximadament 16 persones, que és fa dilluns i dimecres. Tots els grups són de 3 a 5, dilluns i dimecres. I després demà tenim els dos grups un poc més voluminosos, també separats, un de 23 i un de 25 persones, que faran, doncs bé, fins la primera setmana de juliol, de 3 a 5 també.
Suposem formació que serà gratuïta, no?, per als comerços, o han de fer algun tipus de pagament?
No, la formació és gratuïta, evidentment, per a qui tinga aquesta en la plataforma.
Una xifra, són tots o encara faltaria algú que s'afegisca a la plataforma, o per ara en aquests, no?, que seran uns 60 i pico comerços estan...
Home, és segur, seguríssim que anem a tindre un poc de goteo, no?, de gent que va voler adherir-se, però bueno, farem això, anirem a fer aquesta entrada, que és la primera, que és la més forta, i després, quan considerem que tenim suficient gent acumulat per a tornar a generar uns altres cursos de formació per a fer aquesta inversió, que això no deixa de ser una inversió en temps i en diners també, per a poder... per a que no malbaratar els recursos, no? No sabem quan serà la pròxima, no podem saber, depèn de la reacció de la gent, però quan tinguem una altra volta una vintena d'interessats, doncs tornarem a moure una altra tanda.
Tot i la formació, suposem, no?, que quan les persones que participen, els comerços es fiquen davant, no?, l'ordinador a començar a dissenyar la seva tenda digital, sorgiran dubtes, no? Ahir que hi haurà? Hi haurà alguna espècie de tutor, no?, que els acompanyarà en el procés? Com es farà?
Nosaltres ho tenim plantejat de la següent manera. Agafem la formació fins la primera setmana de juliol. Ja a final de juny ja tindran obert el seu back office, tindran un usuari i contrasenya on ens donarem una URL d'accés que podran visitar i que, bueno, visitar no, podran accedir i posar-se a fer les seues proves. A fer les seues proves, ja m'imagino que n'hi ha gent que en seguida se posarà. I després tindrem tot el que ens quede d'estiu, bueno, en juliol farem algunes classes de recuperació de gent que hagi perdut algunes hores, i ja s'estarà treballant el tema de càrrega d'imatges, definicions i tal. El procés serà un poc personalitzat, perquè quan la gent puja nous productes, el que fem nosaltres és aprovar-los o no aprovar-los, però segons com s'hagi pujat de bé. Saps? Si la foto reuneix les característiques que té que reunir, la descripció és suficient, no? Si té uns mínims, la foto s'aprovarà i tal. I si no s'aprova, se li farà un text, se denegarà, però sempre hi serà un text explicant, mira, tens que millorar això, canviar l'altre. No pretenem en això ser pesats, no? en la gent, però sí que volem que, com volem que tingui un bon resultat la plataforma, pues, n'hi ha un nivell d'exigència que n'hi ha que respectar.
Així que en cap moment estaran a soles, encara que estigueu apretant, no? Però és això, els professors sempre demanen més als alumnes perquè ells traguen el millor d'ells, en el vostre cas també.
Clar, si tenim, és un projecte gros, un projecte que està costant i volem tots que eixi bé. Evidentment també tindran el correu d'atenció als comerços on podran plantejar-nos els dubtes que tinguin que... Escolta, mira, necessita això, tal. També de totes aquestes consultes traurem boletins per als comerços, lògicament, amb els dubtes més freqüents, uh-huh. I si estimem que cal fer alguna classe de reforç d'algun aspecte, la farem, evidentment, clar.
O sigui que tota la maquinària, no?, i recolzant per a que tiren endavant,
sí,
no?
Sí, recolzament absolut, en tot moment, clar.
També comentar, no t'ho hem dit abans, i si has de dir que no, doncs mira, ja ho assumim. Nom, ja en té, i es pot dir?
No me'n té i no es pot dir. No me'n té i no es pot dir. M'imagino que entre avui i demà, uh-huh. Entre avui i demà, ara mateix no depèn de mi, però sí que està allà i se pot. De fet, hi ha una landing page ja mateix que en el moment en què s'anuncie la gent entrarà. Ja està feta la landing page, està visible, però clar, si no saps el nom, no pots, si no saps el nom, no arribaràs.
També hauríem de fer nosaltres un curset per a totes aquestes paraules que has dit, entre CEO, SEN, el landing page, però bueno, ja arribarà, també.
Esteu convidats, si voleu, als cursos de formació i ahir vos enterareu de tot.
Doncs anirem parlant a mesura que us vagin donant aquests passos, amb l'objectiu esperem que en setembre ja, abans de festes, després de festes?
Després de festes, que la gent s'hagi ja... Tots els anys passa igual, les festes és la tornada, no?, un poquet, n'hi ha gent que s'espera per a tornar, n'hi ha gent que no, entonces ja com a mínim una setmaneta després de festes, com a mínim.
Uh-huh. Doncs esperem que vagi molt bé, que els comerços aprofiten tota aquesta formació i estarem pendents també d'aquest nom, que ja se sap però que encara no se sap. Moltes gràcies, Miquel.
Moltíssimes gràcies, Eila.
Cada dilluns, a les 2:05, la firma.
I com cada dilluns tenim una opinió política per a tancar el programa, avui ens arriba de la veu del portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent.
Bon dia. Ja fa més d'un mes que no ens escolten, però la veritat és que per l'Ajuntament de Vila-real tot segueix igual, perquè pitjor és impossible. Aquest mes s'han complit 2 anys des de que el bipartit governa Vila-real, i el regal que ens han deixat és un regal enverinat, perquè és cert que Vila-real avança, però cap al penya-segat. Vila-real en aquests 2 anys ha avançat en pujades d'impostos. Així, vostès hauran de pagar quasi un 10% més de contribució perquè PSOE i Compromís venen gastant sistemàticament més del que tenen. Vila-real en aquests 2 anys ha avançat en morositat. Avui, 12 de juny de 2017, encara queden factures per pagar del 2016. Tot i les promeses de l'alcalde i dels 12 edils d'Hisenda, ni s'han acabat els retards ni s'han pagat tot el que es deu abans d'acabar el 2016. Mentre els proveïdors fan de banc del bipartit. Ells mateixa, autònoms i pimes, pateixen per sobreviure i traure endavant el seu negoci. Veure per a creure. Vila-real, en aquests 2 anys, ha avançat en opacitat. PSOE i Compromís es neguen a publicar en el portal de transparència en què es gasta l'Ajuntament els seus impostos. I a més, l'alcalde es comporta com un jutge decretant secrets de sumari per a no donar la informació a l'oposició. Vila-real, en aquests 2 anys, ha avançat en autobombo, fins a fixar en 1,2 milions d'euros el pressupost per a publicitat i propaganda. Tot per a cobrir projectes embrionaris que mai arriben a ser realitat. 1,2 milions d'euros per a una ciutat de revista on el seu antagonista, el senyor Benlloc, estava més preocupat fins fa uns dies per la seva carrera interna en el Partit Socialista que pel benestar del seu poble. Vila-real ha avançat en brutícia. Els veïns estan farts d'anar esquivant excrements, orines i voluminosos. Tot i les reivindicacions de Ciutadans, qualificades pel mateix Benlloc com a xorrades. I és el balanç de 2 anys de bipartit. 2 anys en els quals l'alcalde s'ha emborratxat de poder. 2 anys en els quals Partit Socialista i Compromís estan copiant els mateixos vicis que tant van criticar del Partit Popular: morositat, impostos i opacitat.
Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría...
Arribem a les 2 del migdia. Ja saben que nosaltres tornarem en Protagonistes a partir de les 12 del migdia demà mateix. Ara els deixem amb els nostres companys d'esports, amb Javi Mata i amb Mònica Benavent. Que passen molt bona jornada i que gaudisquen del sol. Adeu.
Pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y ella contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás
de esa extraña melodía.
Algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad.
Y él le preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué.
Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué.
La noche se hizo día pero no se fue la luna.
Se quedó a verlos apoyado en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, brilla todo el día.
Todo el día.
Y cuando llegue la noche yo
sellaré su pasión. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás
de esa extraña melodía. Que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Sin que les importe nada que suceda alrededor.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña María Gracia Cheza Tirado, la ermitana. El entierro tendrá lugar hoy lunes a las 5 de la tarde en la parroquia Arciprestal. Domicilio de la finada calle Torrehermosa, número 11, tercero. Velatorio en Tanatorio San José. Calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Vila-real. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen. La Teua Radio, Radio Vila Real.
Només dir-los que així estarem, per al que faci falta, de 2 a 3, per a contar-vos l'actualitat del Villarreal Club de Futbol i tots els seus protagonistes. I tot allò que ens passa a aquells que tenim el cor groguet. També un rato per la vesprada, i els partits del futbol. Amb el senyor Batalla, i com no, amb la novetat, la senyoreta